Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Com esteu? Benvinguts a la Revolució. Com va dir una vegada un conferenciant americà, ningú pot xiular ell sol tota una sinfonia. Una sinfonia necessita tota una orquestra. El programa d'avui no sé si és una sinfonia, però sí que és el resultat d'un treball en equip. La feina conjunta d'una suma de talents és el que cada setmana ens permet oferir-nos continguts que pensem que us interessaran. Continguts com els que formen part dels quatre motius que us proposem perquè us quedeu a escoltar-nos. Motiu número 1. Avui tornarem a viure una entrevista X. Jo no conec qui serà d'aquí i breus moments davant meu. No sé de què parlarem, però estic segura que serà una conversa molt i molt interessant. Motiu número 2. Amb el professor Esteve Almirall analitzarem com és la ciutat de Seül des del punt de vista tecnològic i també coneixerem una proposta per transformar la universitat per adaptar-la a la nova realitat digital. Motiu número 3. Com està afectant la complicadíssima situació geopolítica internacional a les empreses catalanes? En parlarem a la secció de Núria Aymerich d'aquí una estona. I motiu número 4. Acabarem el programa coneixent en Bernat Ripoll, un jove anomenat per la revista Forbes com un dels joves menors de 30 anys més influents. Ja sabeu que ens trobareu també a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
I ja sabeu que avui al Revolució, un cop al mes toca el convidat sorpresa. Jo porto l'antifaç. No sé, de veritat us ho dic, eh? Qui hi ha al meu davant, si és un home o una dona, quina és la seva professió, de què treballa. Ho encerto ara mentre sóc a la ràdio, en directe amb vosaltres, i, per tant, el vaig a saludar, o saludar-la. Què tal? Com estàs?
Vaig fent.
Val, amb quatre preguntes hauria d'encertar qui és. Ets home?
Em sembla que sí.
Ets home. Val, et dediques al món de la tecnologia?
No.
No. Et dediques al món de la música? Més a prop.
Sí.
Jo deia abans a l'equip, eh? No porta música, no porta colònia. Portes colònia?
Oi, tant.
Doncs no se sent, perquè, clar, he dit, si amb la colònia, no?, pots detectar si és un home o una dona. Bé, doncs és un home que es dedica al món de la música, val. Tens molts seguidors a les xarxes socials?
Déu-n'hi-do. Deixa'm dir-te que porto colònia de dona, però sóc un home. De fet, porto desodorant de dona i colònia de nens.
En sèrio? A veure, cantant.
I això m'ha donat grans èxits a la vida.
Cantant. Ai, cantant, home, amb molts seguidors a les xarxes.
Cantant no dic cantant.
Ah, no, et dediques al món de la música.
Qui és músic, Chantal? Qui canta, qui toca, no?
Ai, a veure, qui toca, toca.
Una mica músic.
Una mica músic. Va, ho he de desvetllar. M'heu d'ajudar. A veure, una pista, va, dona'm una pista. L'altre dia amb Guim Morales em va donar la pista. T'he entrevistat alguna vegada?
Em coneixes molt i de fa uns quants anys, però mai no m'has entrevistat.
Ui, va, una pista.
Sempre rius molt amb mi.
Sempre ric molt amb tu? Ai, a veure, sempre ric molt amb tu? I et dediques una mica al món de la música? No t'he entrevistat? No ho sé.
No és tant la música. Sobretot em dedico a una cosa molt rara, que és el pensament.
El pensament. I ric molt amb tu. Ai.
I fins i tot has treballat amb mi.
He treballat amb tu. He treballat amb tu i em dedico al pensament.
És que has treballat amb tanta gent.
Ai, de veritat, eh? En el meu equip no, s'està complicant. Una altra pista.
Ens devem un dinar.
A veure... No, clar, un dinar ens devem? Ai, no, no ho sé.
Si has dinat amb la gent... És que...
A veure, no, ara... No sé qui és, eh? Em des... Ai! Bernat Adéu! Què tal? Ai, quin riure, per favor. Dic...
Ai,
quin riure, no? Dic... Clar, pensava, dec un dinar a diferents persones.
Deus un dinar a molta gent.
Quina il·lusió, no?
Saps què passa? Has dit
no
músic. No, jo no m'he dedicat professionalment a la música, però sí que sóc músic. Vaig estudiar la carrera de músic i sóc guitarrista.
Que bo, no t'esperava. Per tant, avui amb Bernat Adéu, clar, de què parlarem? De música?
De colònia.
De tecnologia, d'opinió, perquè tu ets una persona, sempre, ara ho puc dir, no? Sí. Ets un home revolucionari que ha revolucionat xarxes i molta gent s'ha enfadat amb tu, Bernat.
Sí, tu creus?
Sí, home, perquè tens opinions, no? A vegades que molta gent no ha acceptat, no? O què?
Però si algú s'ofèn, el problema és de qui s'ofèn, no de la persona que diu les coses. Jo dic les coses que penso, intento dir-les amb les paraules més clares. El que sí que hi ha és gent amb ganes d'ofendre's.
Ja.
L'ofensa és un dels esports nacionals de Catalunya. I a més la xarxa i l'algoritme cada vegada fa que ens polaritzem i ens enfadem més. Per això cal entrar a les xarxes d'una manera molt prudencial, però no només a les xarxes, també cal entrar als llocs d'una manera molt prudencial, perquè la gent està molt cabrejada, en general.
Clar, clar, amb el Bernat Adéu ens coneixem bastant, que clar, dius, treballàvem al club, no? Havíem coincidit al club amb l'Albert Om a TV3.
Que joves que érem.
I clar, hi ha un perill en aquesta entrevista, si sóc molt sincera o si som menys sincers, eh? No,
tu
també?
Ja, tu ja saps que jo no tinc filters.
Ja, per això, però jo n'he de posar alguns de filters,
sí,
no?
Sí, perquè si no se'ns enfadaran les respectives famílies.
Bernat Adéu, quan eres petit eres ja tan polemista? No.
No, que va, jo era un nen molt sentimental, molt tímid, molt autista, pràcticament asocial, era molt... m'espantava molt el soroll i la confrontació, al contrari, i encara sóc així.
I per tant, no, tu callaves tot i en canvi, no, amb temes d'opinió general, t'agrada opinar, no, de tot? És contradictori, no, una mica?
Sí, sí. És que, vaja, jo no vaig... Així com hi ha molts companys articulistes que des de joves volíem fer això del periodisme, no, això de l'opinió. Periodisme i opinió són dues coses diferents. No, jo no tenia una precocitat. Això va venir una mica després, perquè vaig començar a estudiar filosofia i llavors vaig, per amics que em van portar a tertúlies, vaig començar als mitjans, i ja ho saps que això és un joc de cadenes, és un billar absurd que comences a un lloc i acabes en un altre. Però no, jo no era un polemista, al contrari, suposo que per la meva història familiar les polèmiques no m'agradaven, m'agradava molt estar sol, llegir, sí, és curiós.
Molt bé. Clar, puc dir que, per exemple, el Bernat Adéu, que el coneixeu de tertúlies, és una persona molt llegida, molt culta, i amb ell hem parlat a vegades del món de la filosofia i el món de la música. No? I jo sempre li he dit, per què no et dediques, no, a fer un programa de filosofia o a fer un programa de música, no? I no sé per què no has agafat aquests terrenys.
Perquè els responsables de que jo pugui fer això consideren que jo no ho haig de fer.
Ja, però alguna vegada ho has proposat, no?
Alguna vegada, sí.
I sé que una de les coses que li faria il·lusió, ho puc dir, no?
Tu pots dir el que vulguis.
Estats Units...
Ah, vols dir tornar als Estats Units?
Corresponsal, per exemple.
Sí, això no estaria malament, però... Ara em faria il·lusió marxar d'aquest país.
Per què?
Perquè és un lloc molt... Catalunya era un país bastant còmode per viure i era un país bastant culturalment ric. I ara em sembla que ens estem tornant incòmodes i ens estem tornant... Està una mica cansat de si mateix aquest país. I els catalans també estem una mica cansats de nosaltres mateixos. I una manera de fer un reset amb el teu país, com amb la teva parella o amb algun amic, és dir, escolta, deixem-nos de veure un temps. I a mi en Catalunya m'aniria bé ara de deixar-la un temps perquè si no deixes les coses no les pots enyorar.
Clar, per tant...
Si tu estàs tot el dia abraçant la teva filla, doncs no l'enyoraràs, per molt que l'estimis.
Per tant, et vindria de gust un viatge llarg, poder?
Un viatge llarg m'agradaria molt. Perquè, a més, un dels molts defectes que tinc és que sóc molt poc aventurer i, bàsicament, he viscut a dues ciutats a la meva vida, dues ciutats que s'assemblen molt, que són Barcelona i Nova York, i moure'm em costa barbaritats. I amb l'edat, a més, et fas mandrós. Llavors, tinc ganes això de pirar algun dia, a algun lloc. Sí, per què no? Oh, que és maco, això. I wanna be a part of it. New York, New York. He posat la versió de Frank Sinatra.
Com definiries la teva estada, que vas estar a Nova York i poca gent coneix, o potser no has explicat mai als mitjans?
Bueno, a mi em van donar... Bueno, és una història molt llarga, això, però a mi em van donar una beca d'estudis a un conegut banc català per anar a fer un màster, i jo vaig anar a estudiar i a fer el salvatge a la millor ciutat del món. I em van passar allà moltes coses que, evidentment, no et puc resumir ni en dos dies, però m'ho vaig passar molt bé.
Et van expulsar del centre on estudiaves?
Sí. Em van expulsar de la universitat més d'esquerres dels Estats Units, que és un mèrit extraordinari. Merescudament, a més a més. Bueno, quan un és jove i és... A Nova York exploten moltes coses. Llavors, jo era un nan molt ordenat i molt complidor, però allà vaig descobrir una mica el vici i l'alegria i em van fotent fora de la universitat. És bo perquè era un dels millors estudiants, eh? Però bueno, això tant li fot. Al capdavall, el temps passa i no passa res.
A veure, amb el Bernat de Déu podem parlar, com us deia abans, de música, de filosofia, de tecnologia, també? Podem parlar, ja que has vingut a la Revolució?
De xarxes, sí.
De xarxes?
Home, jo estic...
Val, doncs toquem el tema tecnologia, no? La tecnologia diu també que ens farà més lliures. Creus que la tecnologia ens ha fet més lliures? A tu que t'agrada tant la llibertat...
A mi m'encanta la llibertat, sí. Jo crec que ens ha fet més informats, ens ha fet més globals, però com tota invenció tecnològica, amaga una trampa. I la trampa és que les empreses i els ordidors d'aquest món tecnològic també tenen una agenda política. És a dir, quan l'Elon Musk fa fora els fact-checkers de Twitter i les imatges que circulen dels conflictes no sempre, com el de Gaza, per exemple, no sempre són tot el veraces que haurien de ser, hi ha una estratègia per polaritzar i per crear fake news i per crear mal rotllo i per crear... Mira, ara entrava a la ràdio i estava uns companys i m'han dit, tu ets per Israel o per Palestina? I dius, bueno, home, jo davant d'un conflicte que fa segles que dura, que està ple de barbaritats i que tothom ha fet el pitjor, doncs jo no tinc ganes de posar-me en plan com si fos entre el Barça i el Madrid. Va. Perquè les coses sempre són més difícils.
Ara que tu ets crítica a vegades a algunes persones, com no se sent Elon Musk, què penses d'Elon Musk? Què li diries si el veiessis?
A veure, a mi és un personatge que m'apassiona molt, perquè és realment primer que és una persona, en ella, és el nen que a la classe rebia, per dir-ho així. Perquè és el clàssic nen que dius, aquest nen a classe no ho passava bé. No era el nen popular, diguéssim, no? Té una cosa barroca. Fins i tot el veus que dius, va a les gales amb la seva mare, que és una senyora que té 250 anys, i va allà del bracet amb ella.
És un gran emprenedor, ha muntat empreses tecnològiques.
Sí, té mamixos. I la gent que tenim, perquè tots en tenim mamixos, som gent particular. Ara, empresarialment, és un geni. Ara és un geni... Bueno, els genis... És que, clar, els genis... pensen els genis de la història de l'art, per exemple, Picasso, doncs són gent que dius, hòstia, feia unes aquarel·les esplèndides i després feia coses terribles. I aquest tio realment hi ha algun dels tornillos que té al cap realment no li van.
Clar, l'altre dia aquí al programa, a veure què et sembla l'opinió, vam parlar més de Steve Jobs i Bill Gates i dèiem que van ser doncs, han estat uns genis, no? Que han pensat més en la humanitat i que, en canvi, Elon Musk o Mark Zuckerberg o un altre han pensat més amb la butxaca. No? Bueno, és a dir, tu creus que tots van pensar, sí?
Sí, jo crec que tots
han pensat amb els diners, en el món de la tecnologia?
Sí, perquè són americans i els americans saben que la iniciativa s'ha de convertir en diners perquè si no, no et serveix de res. Sí que és cert que els altres ho dissimulen millor. Aquest no té filtres també, aquest és una espècie de Trump. Però per això li agrada també a la gent. L'Elon Musk també polaritza, té seguidors que l'adoren i té... Però clar, és un tio, per exemple, que ha inventat aquesta mandanga d'anar-se'n a l'espai, que ara ens sembla una tonteria, però bé, quan la Terra estigui a 70 graus centígrads, potser no ens sembla tanta tonteria de fotre el camp d'aquest planeta, perquè buscarem un lloc més fresquet.
Tu, per exemple, doncs, la gent també t'ha conegut amb la xarxa Twitter, no? Com a opinador, polemista, sí. Has blocat a molta gent?
Jo no bloco a ningú.
A ningú? T'han insultat molt?
Sí, però tant me fot, això. Perquè jo, és que jo estic...
T'han trucat a vegades per dir no escriguis això de mi, Bernat?
Sí, moltes. No. Però és que jo no...
No es poden dir noms, eh?
No, però és que no... A veure, dins els mitjans hi ha lògiques empresarials i és molt normal, per exemple, que un cap del teu mitjà digui, escolta, aquest tema, si pots no tocar-lo... I tu, no és un cas, per exemple, de censura molt gran, perquè tu dius, jo què sé, si l'espònsor d'aquest programa fossin els croissants Martí i jo vingués aquí i digués que els croissants Martí són una merda, tu em diries, va, Bernat, m'entens? Però sí que hi ha advertències, sí que hi ha censura, la nostra, a Catalunya sí que hi ha censura. Ara a mi, jo ja, tothom que treballa amb mi saben que la llibertat meva és una condició sine qua non, i si no, escolta, jo ja me'n vaig a un altre lloc i no passa res.
Vas tenir un blog personal a la Torre de les Hores. Encara sí. Està actiu o ara l'has aparcat?
Està actiu. El que passa és que els autònoms hem de fer tantes coses per guanyar-me la vida que literalment no tinc temps. I em sap greu perquè la Torre de les Hores són els millors articles que vaig fer. Ara, des de fa 5 anys, els articles que faig són bastant dolents, en general. Les seccions de ràdio, més o menys, més o menys. I el podcast que tinc no està mal. Però els articles bons estan allà.
Bernat de Déu! Per acabar, recomana'ns un filòsof.
Un filòsof pels temps actuals podria ser Hegel.
Hegel? Alguna frase d'ell?
Bona nit i tapa't.
Moltes gràcies, Bernat de Déu.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't així, queda't aquí, amb mi. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria t'hi acompanyem.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style.
Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Esteve Almirall, professor de SABE, conferenciant, consultor i ballant, arriba el Revolució. Què tal? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies. Encantat d'estar aquí un altre cop.
Ens agrada molt que vinguis, eh? I que ens posis al dia. I t'hem rebut avui en música coreana. Una cançó que va triomfar arreu del món, el mític Gang Style, te'n recordes? I una cançó que ha tingut, atenció, gairebé 5.000 milions de reproduccions, una passada, i per cert, perquè veiem com vivim en un món on tot és eteri, el cantant ha caigut en l'oblit total.
Sí, total.
O sigui, va tenir un èxit mundial i després la gent, no?, se n'oblida. Sí, 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 sí. Sembla això, aquestes coses. Passa, això?
Passa.
T'hem regut a tu amb música de Corea? Per què? A veure, explica'm-ho.
Ah, perquè vinc de Corea, perquè he estat a Corea fa unes setmanes, i llavors us vull explicar coses de Corea.
Vas ser a Seul i volem que ens expliquis aquesta ciutat des del punt de vista tecnològic d'entrada, eh? Última hora de Seul, Corea, amb l'Esteve Almirall. Tens la sensació d'estar en una ciutat on la tecnologia hi és molt present? Més que Barcelona, Madrid, Roma, per posar uns quants noms, no? Per exemple, hi ha càmeres al carrer, explica'm, no? La diferència amb nosaltres, no?
Sí, és un cas curiós perquè hi ha moltes càmeres, és a dir, la ciutat de Corea té 10 milions d'habitants, està dividida en una cosa que ells en diuen ciutats, que cada ciutat té un alcalde, però que nosaltres serien districtes, però per ells en diuen ciutats, que tenen, per exemple, doncs, Gangnam, que és el principi, que és la seva ciutat central, que és el que dona el nom a la cançó, té 700.000 habitants. Amb aquesta ciutat de 700.000 habitants hi ha 5.000 càmeres i no estan contents. En volen posar 1.500 més. És a dir, que hi ha càmeres per tot arreu de pes. Hi ha altres coses que en diuen ciutats, nosaltres districtes, que serien de 300.000, etcètera, etcètera.
Aquestes
que
càmeres és per tema de seguretat? Per què les utilitzen, les càmeres?
Les utilitzen per tot. És a dir, bàsicament una de les coses doncs, que et sorprèn a Corea és que no veus molta policia. Veus, de fet, en veus molt poca, no? I llavors cada una d'aquestes ciutats té una mena de centre de control. Te'n vas a la Gangnam i veuràs doncs, allà entre unes 10 o 20 persones que sempre hi són, etcètera, amb bastantes pantalles, igual n'hi ha 30 o 40, i dos o tres murals i tal, però bé, el primer que s'ha tingut és dir, a veure, 5.000 pantalles dividit per 30 pantalles, me'n falten moltes, aquí no hi caben totes, com ho fan aquí? I després veus les 10 o 20 persones que estan per allà i, home, estressades no semblen. I llavors diu, home, aquesta gent no ho controla tot, no pot ser, perquè aquí són 10, hi ha 5.000 càmeres, i aquí corrents no veus ningú. I com ho fan? I aquest, diguem, és el gran, és el primer misteri amb els que t'hi trobes, no? I el com ho fan és intel·ligència artificial. I llavors fas enviar les càmeres absolutament per tot, per les coses més inversemblants. És a dir, per exemple, la ciutat de Seul és una ciutat... Corea és un país doncs, que als anys 70 era més pobre que Zàmbia. És un dels grans exemples de creixement econòmic brutal. I ara està una mica per sobre d'Espanya. Doncs, és a dir, el creixement econòmic de la Corea és brutal.
Però ho fan servir per seguretat. Però ara els oients poden estar pensant que si tu vas percebre doncs, que veixin la teva intimitat i que potser, no sé si creus que en un futur veurem una cosa semblant a casa nostra o en aquest cas ens agrada més la nostra intimitat que sigui, no?, protegida.
Posem alguns exemples de com ho fan servir. Doncs un dels casos és les construccions de Seul no estan massa ben fetes, perquè moltes d'elles són antigues, en un període on no hi havia diners, etc. No? Va, doncs tenen un algoritme d'intel·ligència artificial que el que fa és veure si s'han mogut les parets. I si s'han mogut les parets automàticament, o sigui, això caurà. I llavors doncs activen els bombers.
Home, això sí, està bé, això serveix.
Que és un tema molt d'allà.
La seguretat dels edificis.
Sí, sí, molt d'allà.
Això t'ho compro.
Sí, sí, molt d'allà perquè, clar, si tens edificis que no estiguin massa bé, no? I que no.
Tenen, què més?
Sí, tenen molts algoritmes d'aldarulls, tenen molts algoritmes de tràfic. És a dir, aparcar malament a Seul és molt perillós. Perquè t'agafen la matícula ràpid.
Això sí, i el trànsit com ho fan? És a dir, si ells tenen una ronda litoral, ronda de dalt, perquè no hi hagi tants embussos, com ho fan?
No ho fan bé. Hi ha problemes que tenen poca solució encara que hi posis intel·ligència artificial. És a dir, Seul és una d'aquestes ciutats on el tràfic té poca solució i menys remei, no? És una d'aquestes ciutats com Los Angeles, que són enormes, 10 milions d'habitants i que, a més, totes les coses estan a l'altra punta d'on tu vols anar. És a dir, passes una hora i mitja en cotxe, t'agradi o no t'agradi, per més gran que facis l'autopista, el metro està molt bé, tot va molt bé, però l'hora i mitja per anar de punta a punta dels llocs on t'has d'anar, no te la té ningú. Llavors, sí que milloren un percentatge, però no milloren massa. Temes curiosos, doncs, que tenen, per exemple, tenen temes de seguretat personal.
Què vol dir seguretat personal?
Sí, allà tenen un dels problemes que tenen és que la població s'ha envellit força. I llavors tenen molta població vella i aquesta població gran doncs resulta doncs, que té que són a més dones soles, la major part d'elles, perquè es moren més tard doncs, que els homes, normalment, no? I llavors doncs, allà tenen un cert problema d'inseguretat. Doncs, llavors tu tens una aplicació a Seul, tothom té una aplicació que és MySeul, i una de les coses doncs, que pots fer és que et vigilin. Llavors apretes el botó i les càmeres et segueixen. I si veuen que algú s'apropa, això ho fan servir bàsicament dones a la nit, si algú s'apropa, etcètera, etcètera, posen les sirenes i si veuen una situació més complicada, envien a la policia.
I això a la nit, eh? Per la seguretat de les dones a la nit, eh?
Bueno, això ho pot fer qualsevol, però majoritàriament... Clar. ho fan dones a la nit, però molt ho pot bé. Fer qualsevol, és una aplicació doncs, que està disponible a tot arreu.
Vull parlar també de robots. Hi ha alguna cosa més de les càmeres que vulguis destacar?
De les càmeres ho fan servir per bàsicament, incendis, tràfic, clar, cosa d'aquesta. Poden també fer-ho servir per identificar gent de robatoris de manera directa, però llavors han de demanar permís a la policia. Hi ha una policia allà, llavors els demanen permís, etc.
Interaccions amb robots, per exemple. T'hi has fixat? Que ja que doncs, ha començat a, també ja a fer servir, no? ChatGPT...
El robot és la nova... Els coreans els encanten els robots, com a tots els asiàtics. Llavors, tenen aquests centres d'atenció de la ciutat, o municipals, etc., on demanes nom, el número i tal, i ho pots fer tot amb codi de QR, etc., etc., però, a més, sempre tens un o diversos robots doncs, que et guien pel centre, que tenen pantalla tàctil, que poden fer coses, etc. No? Això ha funcionat relativament. No ha funcionat pas tan bé, perquè al final és una pantalla tàctica amb rodes, no? No et fa pas més coses. Sí que és curiós, perquè té uns ulls que es mouen i tal, però bueno, vale, no, tampoc no. El que estan investigant ara, i és un tema que és probablement interessant per trencar l'escletxa burocràtica, és l'ús del ChatGPT, d'eines tipus ChatGPT, amb la burocràcia. De manera que tu hi puguis doncs, preguntar, aquesta és la meva situació, què puc fer? O com resolc no sé què, etc. No? I aquí estan avançant i és un tema molt, molt interessant.
També sé que t'has fixat en un altre tema, i és que allà lluiten molt per l'anomenada de bretxa digital i tenen en compte la gent gran, no?
Sí.
Programes de metavers per a gent gran?
Sí, tenen força programes de metavers per a gent gran. Ells van apostar molt. I llavors tenen centres doncs, que estan específics doncs, per gent gran, on els ensenyen doncs, a navegar amb el metavers, els ensenyen temes de realitat virtual, etcètera, etcètera, que funcionen relativament bé. Les tenen una còpia de la ciutat al metavers, on no pots moure, i tot això. Això, veure com evoluciona, veure com funciona.
Per una gran distància, per la petita espina, ressaca postvacacional que tot ho evidencia. Que no hi ha més sortida, que allargues l'agonia, però sobretot tu no et preocupis, que és normal perquè tot és...
Val, doncs llavors, es preocupen per la gent gran, aquí no tant, ens hauríem de preocupar, jo crec, que hauríem d'ensenyar més cultura digital a la gent gran. I m'han dit que tens un altre viatge a previst?
Sí, he d'anar a Xangai.
Escolta, molt bé, no, vius molt bé, segur, Xangai, Esteve, i a més fas de professor a la Universitat SAD.
Sí,
Estàs bé, no? Et veig molt content avui.
Sí, bueno, a veure, torno a Revolució 4.0, que feia temps doncs, que no hi venia, això és un motiu d'alegria, sens dubte.
Sí, clar que sí.
Sens dubte. Tenen més coses. Mira, per exemple, una cosa que tenen a Seul, que aquí també tenim i allà si funciona força, és una cosa que en diuen social coin, que a tu i al venedor et donen punt doncs per si poses les meves brosses, si no fa servir bosses al mercat, etc, o si fa serveis socials, etc. I amb aquests punts tens descomptes.
Al supermercat?
Al supermercat, a botigues, em sembla que en tenen 10.000. És a dir, tens molts descomptes.
Està bé, no? Social coin.
Social coin, sí.
Molt bé, t'ha agradat, Seul, eh? De l'1 al 10, quina nota li posaries?
A veure, jo penso que Seul és un bon exemple, perquè sempre que dius càmeres, intel·ligència artificial, moltes vegades a les ciutats és intimitat personal. Mm-hmm. Si te'n vas a Xina, és tota una altra història. Allà, doncs, el que es tracta és de controlar el personal.
Si te'n vas... I a Corea no, creus, que es tracti de controlar el personal, sinó que és més tema de serveis, de seguretat...
El qual és un cas una mica extraordinari, perquè normalment es tracta de controlar el personal. Llavors, a Corea és un cas una mica diferent, no? I per això crec que és un cas doncs, que podem aprendre.
Molt bé. Doncs tu copiaries, per la ciutat de Barcelona, per exemple, algunes coses de Seul?
Sí, segur.
Quina?
Segur.
Digue'm dues, va, segur. Que copiaries.
Tot el tema de càmeres, per temes d'incendis, etc, per temes de seguretat policial, per temes... per tot això, establia una quantitat de policia, una quantitat de seguretat impressionant. Aquest és un tema doncs, que jo copiaria. El tema del social coin és un tema també interessant. Doncs, aquí també hi ha hagut algun exemple, doncs, persona que no està estat massa rígid, però és un tema interessant de copiar. El que passa és que amb el tema de seguretat ho has d'ajuntar amb un sistema judicial que et funcioni bé, perquè si no, no funcionarà, clar.
Molt bé. Quan tornes de Xangai, perquè ens tornem a veure?
A veure, al final d'any, espero. Ara tenim Smart City Expo, del 7 al 9.
Val, doncs segur que ens veiem abans, Esteve.
I tant.
Un plaer escoltar-te de nou al Revolució.
Moltíssimes gràcies, Chantal.
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Amb vos ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en StickPack sense necessitat d'aigua, a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Indústria 4.0.
Cada dia ens despertem amb notícies terribles sobre guerres i enfrontaments a molts països. És molt trist pensar que mentre milions i milions de persones emprenedores s'esforcen cada dia per millorar la vida de la gent, hi ha qui només fomenta tot el contrari, l'odi i la destrucció. I avui la Núria Aymerich, que ens proposa parlar en aquesta secció de com la geopolítica afecta també a la indústria catalana i quins són els reptes que aquesta ha d'afrontar davant d'aquesta realitat. Ja la coneixeu, la Núria Aymerich, que és la secretària general de la Fundació Indústria. Què tal, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, vosaltres, què tal?
Molt bé, i ens acompanya també Jordi Alberich, que és soci fundador de MIA Fusions i Adquisicions i president de la Fundació Formació i Treball. Què tal?
Hola, molt bona nit. Moltes gràcies.
Molt bé. Núria, deia que avui vols parlar doncs, d'aquesta actualitat demolidora i que moltes indústries catalanes també ho pateixen de retruc i no en som conscients.
Sí, a mi m'agrada el tema perquè tu parlaves d'una realitat demolidora que és òbvia, que tenim unes guerres cruentes que les estem vivint en aquests dies d'una forma, i en aquests mesos alguna d'elles, que l'estem vivint molt de prop, i per tant això té un efecte directe en l'economia de les nostres indústries. Però també hi ha altres elements de geopolítica que són el diferent repartiment de pesos econòmics en diferents països del món. I, per tant, que en aquest cas no estem parlant, diguem, de guerres, sinó de reequilibris econòmics de països. Per tant, els dos fets tenen una incidència directa a la nostra indústria. I crec, honestament, que en Jordi Alberich és la persona que ens pot millor il·lustrar doncs, aquesta geopolítica respecte a la indústria catalana.
Clar, tenim guerra Ucraïna, guerra Israel. Jordi, podem dir que actualment doncs, l'actualitat la pateixen, no?, també les indústries catalanes?
Oh, sí, evidentment la pateixen molt, no? Al final, jo crec que hi ha dues característiques que cal tenir en compte a l'analitzar el moment, no?, i els efectes d'aquests desastres sobre la indústria. El primer, que s'enfonsa un model que ens havien dit fa unes dècades que era gairebé perfecte, no?, quan cau el mur de Berlín i triomfen unes determinades idees, tota aquella idea que el món és pla, no?, i que fins i tot internet ens democratitzaria i que la revolució tecnològica i la globalització i l'apertura que portava faria que el món fos molt més pla. Per tant, això s'ha enfonsat. I tornem amb tota cruesa a veure els efectes de lo que és immutable, que és la condició humana i els conflictes aquests que jo crec que tardarem molt a veure resolts. En tot cas, el que podem aspirar és a trobar alguna mena de sortida, no?, per anar allò que en dèiem conllevando. I la segona cosa que cal tenir en compte quan parlem d'indústria, per tant, de reconèixer encara més el paper de les persones, de les dones i homes que estan al davant d'una indústria, és que el món és totalment obert, està totalment interconnectat, i per tant qualsevol cosa que succeeix en qualsevol part del món t'acaba afectant directe o indirectament.
Clar. Perquè en aquest cas, no, de les indústries, la situació pot faltar matèria prima, productes de fabricació, no? En relació a això, la guerra de Rússia-Ucraïna té conseqüència directa en la indústria catalana, sí?
Sí, sí, evidentment la indústria, la guerra entre Rússia i Ucrània, doncs, provoca que algun dels elements de subministre en diferents àmbits no arriben a les nostres pròpies indústries. I això, per tant, té un efecte.
Sí, sí. El producte més clar, no?, és el producte agroalimentari, no?, és el tipus de cereals, no?, que estem veient. Ucrània era un dels grans productors mundials i, bueno, més o menys van circulant la matèria prima, però no com voldríem. I això resulta que en un món que tots els equilibris són relativament fràgils, està com tot agafat pels dits amb aquesta economia global on tot circula, acaba pues, provocant mancança de producte i, per tant, això acaba generant inflació.
I en el cas de l'esclat d'aquesta situació bèl·lica entre Israel i Gaza, també afecta directament a la indústria catalana?
Sí, té un efecte directe. Hi ha moltes nostres. Per exemple, et diré un exemple.
Sí,
sí. Indústries tèxtils que coneixem bé de prop i altres tipus d'indústria havien obert fa anys i també darrerament línies de venda amb Israel. En aquest moment, evidentment... Mira, els empresaris que havien fet una missió comercial i empresarial fa 2-3 mesos, avui, quina és la realitat? I que, després d'haver obert camí, avui aquest camí ha quedat tancat. I a part que, ho explica el Jordi, però això tindrà altres derivades, a part de directament aquesta relació comercial amb Israel.
Sí, cal tenir en compte que és un conflicte que està començant, que Déu vulgui que es quedi aquí i que vagi minvant, perquè és un drama espectacular, però que és un conflicte que es pot ampliar a països amb productors de petroli, de matèries primeres. Per tant, aquí podem tornar a entrar en una escalada complicada de pujada de preus, caldrà veure. Però no és una zona inocua. Si Ucrània era un gran productor de matèries primes agroalimentàries, diguem-ne, en aquest cas estem el conflicte està rodejat de països productors de petroli, on de moment tothom està veient què passa, però que si es compliqués acabaria tenint conseqüències indirectes, en aquest cas, complementàries a les que esmentava la Núria, per la via d'augment de preus.
És veritat. I ja en tenim d'augment de preus. Per tant, les coses es complicarien molt i molt, eh?
Venim d'una pujada energètica de preus de l'energia que ha afectat a totes les indústries i a tots nosaltres. Si això encara se'ns complica més amb els països productors de petroli, imaginem-nos què podem trobar i quin és l'impacte directe. És molt gran.
De vegades no hi pensem, a vegades, no. Per això la revolució que us explica.
De vegades és millor no pensar-hi.
Ja, però la realitat s'imposa.
Que pensem en positiu, no? Penseu en positiu.
Hi ha moltes coses, molts elements positius a la vida, però els conflictes bèl·lics i els canvis de pes econòmics dels diferents països té un impacte directe en nosaltres que hem de ser conscients.
Bé, un altre tema, ens posem una mica més positius, val? Perquè vosaltres coneixeu molt bé la indústria catalana. Anem a dir ara quins són les indústries que van millor, els sectors que van millor. Hi ha més exportacions, em diríeu, quins són?
Jo crec que, en general, la indústria catalana és molt competitiva. És quelcom... que de vegades jo crec que no tenim en compte, no? Catalunya i el conjunt d'Espanya, no? De vegades hi ha la idea de que hem depengut molt de sectors que són poc sostenibles a llarg termini. Jo crec, per contrari, que tenim unes economies productivament molt diversificades, amb molta capacitat de reacció. Jo això voldria esmentar-ho. Quan comença la crisi del 2007, molt poques companyies exportaven. I deia que no sabríem. La necessitat ens va obligar a exportar i vam començar a exportar moltíssim. I sense excessiu coneixement d'anglès. Però ho vam fer-ho, i avui la gran majoria de companyies industrials catalanes viuen, si no en la major part, en una part molt bona dels mercats exteriors. Quines companyies, quins sectors van bé? Jo crec que en general tots, pel que vas veient, però el sector de l'automòbil és un sector que funciona, l'agroalimentari està funcionant molt bé,
el químic.
La química està funcionant molt bé. Per tant, és difícil trobar, de dir, aquest és un sector prioritari. Jo crec que, per sort, tenim una barreja força equilibrada i sostenible a mig i llarg termini de companyies competitives que estan... I de vegades et trobes que, en qualsevol indret, et trobes que una companyia que és de les líders mundials en quelcom molt concret.
Clar. Competitives i, sobretot, Núria, també amb la pandèmia, en la transformació digital, moltes indústries van posar les piles i van canviar, no?
Sí.
I van obrir mercats.
Si podem recordar, havíem fet programes en què ens havíem d'esforçar en explicar la importància d'incorporar el 4.0 a les nostres indústries. I no fa tant temps, i no fa tants anys. Jo sempre dic que la Chantal ha estat un motor de canvi i que ho ha fet arribar a través de les ones i a través de la pantalla a moltíssima gent i a moltes empreses, moltes indústries. Avui, aquesta indústria 4.0 la tenim incorporada amb normalitat a la major part de les nostres indústries. Per tant, han passat coses positives, han passat elements i fets positius perquè les nostres indústries saben incorporar coneixement i se saben adaptar. I, per tant, estan exportant i estan venent a tot el món perquè, doncs, en saben. I això, jo no em canso de dir que n'hem de prendre consciència, perquè, si no, tenim com una pràctica en explicar que tot és fatal. I no és veritat. Hi ha molts elements a les nostres empreses, a les nostres indústries, molt positius, i aquests l'hem de destacar.
Fa molt temps que ja no tinc cap nou record inèdit. M'arrossego i em limito a navegar repetint el mateix vídeo com un loco cinèfil. El problema és que aquest trasto no em pot despentinar. Em vaig fer el màxim de venir.
Molt bé, Núria. Jordi Barrac, avant. Jordi, ets expert també en explicant en fusions i adquisicions, que Catalunya, com sabeu, és un país de pimes. Sumar esforços entre empreses, no? Fusions i adquisicions entre empreses, s'està portant a la pràctica o cal més calen reptes nous, no?, perquè sigui així?
Jo veig un enorme dinamisme en aquest sentit. Jo crec que al final és una qüestió fins a cert punt, diguem-ne, cultural. Hi ha molts elements que ho afavoreixen. L'element que més afavoreix aquests processos de concentracions molt actius en sectors molt diferents és la consciència compartida de que precisament el que a l'inici ho esmentàvem, aquest és un món global i obert. Si no tens una dimensió mínima, estàs condemnat, si no a tancar a mig termini, a patir moltíssim. Llavors aquest element compta molt. I avui el que hi ha és aquest sentiment de que en funció del sector i de tot el que tu vulguis, però que sense dimensió mínima, a mig termini, les perspectives són molt negres.
Molt bé. Doncs un plaer, la veritat, avui parlar amb vosaltres, Jordi i Núria. Hem parlat una mica de l'actualitat, del present i del futur, i seguim amb vosaltres.
Gràcies, bona nit.
Moltes gràcies i bona nit.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional.
Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona.
Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals.
Últimes places per als màsters amb inici a l'octubre. No et quedis sense. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Disrupció 4.0.
L'Àlex Saez, col·laborador del programa i creador de la plataforma de FinTech Money, és un crac del món digital. I sí, ens recomana que convidem a la persona amb qui ara conversarem, no dubtem ni un segon, a fer-li cas. Contenta que avui al Revolució conegueu la història del Bernat Ripoll. Atenció, ha estat reconegut per la revista Forbes com un dels joves menors de 30 anys més destacats en l'àmbit de la tecnologia. Poca broma. Què tal? Benvingut al Revolució.
Hola, moltes gràcies.
Com estàs, Bernat? Perquè... Què tal?
Molt bé.
Escolta, és cert que amb 7 anys ja programaves?
Amb 7 anys vaig tancar-me a casa i el meu hype del cap de setmana era explorar ordinadors, no? I en aquell moment hi havia un Visual Basic, una cosa molt, molt antiga, i era el que el dissabte al matí em venia de gust bé.
Ara quina edat tens?
31.
Quants treballadors tens?
160 i algo.
I com es fa això, oients? Doncs anem a explicar la història. Ell va ser, o era, o és un gran competidor de Snowboard, i d'aquí li va sorgir la idea de l'empresa, no? Explica'm una mica la teva història.
Jo sempre tinc un lema de vida, que és el plan B distreu de planar. I quan era molt petit m'agradava...
Com has dit això? Plan B?
Plan B distreu de planar. És una frase de Will Smith, vull dir, no soc autor, però m'ha funcionat bastant bé. Vaig descobrir l'Snowboard quan tenia 15 anys. Era una cosa que m'agradava, m'ho passava bé, i vaig començar a fer snowboard perquè era divertit, no? Snowboard, la gràcia és que només es fa al matí, és unes hores, fa molt fred, i tenia totes les tardes lliures per poder programar i per poder inventar projectes. Tots sabem que l'snowboard no és el futbol, I per poder viure en aquest país intentava sobreviure de la snowboard, fent minicompeticions per Europa, Estats Units, muntava petits projectes. I un dia vaig dir, necessito muntar alguna cosa per poder seguir fent snowboard mentre aquests projectes em segueixen donant de viure, no? I va sortir la idea de Holdet, d'un viatge a Àustria amb molta neu, i d'allà va sortir un Holdet que no havia de ser Holdet.
Clar, la pregunta és què fa Holdet, no? És a dir, ara sé que és una startup que ofereix software per gestionar les empreses, els emprenedors, correcte, no? I què era a l'inici Holdet?
Holdet va sortir de la idea de simplificar la facturació, també podem dir comptabilitat, per la petita empresa, que podem venir des dels autònoms, que tenim inclús un pla gratuït, perquè al final el valor és mínim, fins a les empreses de 50-100 treballadors. Intentar simplificar la gestió 360 des de la facturació, a la gestió d'inventari, al tema de CRM, projectes, recursos humans, i posar-ho tot en una plataforma molt fàcil d'utilitzar i, bàsicament, modernitzar una mica com s'han gestionat les empreses, que sembla que en els últims 15 anys no hi havia hagut cap pas endavant.
Però et fa factures, diguéssim, Holdet?
Fa les factures. Factures maques, les pots enviar, les pots cobrar online. El teu gestor directament, estàs connectat amb el gestor, llavors el gestor ja té tota la facturació, la comptabilitat, escanegem les factures de gasto. O sigui, al final és com el teu copilot de l'empresa.
I això és per empreses o per autònoms?
Per als dos. Val. Per als dos.
Val. A quantes empreses i usuaris doneu servei ara?
Hem passat de les 250.000 en total, només a Espanya.
Només a Espanya. I a més, treballeu a Espanya i a la resta del món o només aquí?
Vam fer algun projecte d'obrir. Al final, el que hem vist és que Espanya és un país molt gran, hi ha més de 3 milions de potencial clients.
Clar.
I ara hem decidit fer focus per intentar créixer el màxim possible.
Clar. Segurament, ens escolten autònoms ara mateix, no? Que té una empresa, que ha de fer diferents factures al mes, que ha de fer també la declaració de l'IVA, i tot això no ho feu, no? O també?
Ho fem tot.
Ah, sí?
De fet, ara estem apostant molt per la col·laboració, per la comptabilitat col·laborativa, que al final és al final tu ets un autònom, que l'important és que tu facis, o sigui, un autònom o una petita empresària, l'important és la seva feina, no? El pintor, ser pintor, el que fa serveis d'informàtica, el servei d'informàtica. Llavors el que intentem és simplificar tota la burocràcia, tota la gestió de l'empresa, i ens juntem amb el gestor perquè, bàsicament, al final Espanya és un país molt regulat, bastant complicat a nivell d'impostos i de regulacions. Llavors el que fem és simplifiquem la connexió entre la teva empresa i la gestoria.
Uh-huh. Ah, i la gestoria, o sigui, no sou una gestoria.
No som una gestoria. Tenim partners, col·laboradors que són gestors, tenim un marketplace on els autònoms poden col·laborar, poden anar a fer peticions, i d'aquesta manera, bàsicament, som una mena de marketplace, més l'aplicació, entre petites empreses i gestors.
Perdona, hi ha un dubte que tinc. No m'ha quedat clar, Bernat, si feu la feina d'una gestoria o hi ha alguna cosa que no feu de la gestoria.
No som una gestoria. Nosaltres hem muntat una plataforma on et fa les factures, tot el que necessites. I llavors tu et connectes amb el teu gestor, i el teu gestor, en comptes d'agafar i enviar-li el teu email al final de trimestre o al final de mes amb tot el feed de les factures, no? O sigui, una cosa terrible el 2023, doncs bàsicament el gestor es connecta, i com que ja té la teva compte accessible, perquè és el teu gestor, ja té tota la informació, i simplement arriba a final de trimestre et diu: ei, m'has penjat tots els documents? Sí, ok, comptabilitat feta.
Per tant, es tracta de penjar documents. Bàsicament es tracta de penjar documents i vosaltres els gestioneu.
La plataforma ho gestiona.
Clar. Escolta, tu què creus, quins són els problemes d'un emprenedor, que tu també has estat emprenedor?
Crec que estem en un país molt complicat, on hi ha molta... Es parla molt, no?, d'ajudar. Sembla que la paraula emprenedor és una cosa guai. Jo quan... La paraula emprenedor ara, bueno, ho soc, no? Però mai m'he sentit identificat. Jo al final era una persona que tenia inquietuds, volia fer projectes, no per ser emprenedor com a keyword, i ara sembla que ser emprenedor és divertit, no? Ho ensenyem a les escoles, hi ha assignatures, i sembla com que sigui, que és una cosa guai. Crec que al final emprenedor és una manera de treballar, que al final no t'hi formes, no és un curs per ser emprenedor. I crec que Espanya hi posa molt... Bueno, Espanya i molts altres països, no? Però hi posen moltes complicacions a una cosa que és molt maca, que al final els projectes... És molt complicat que surtin bé. La majoria de projectes, de fet, fallen. I sembla que l'emprenedor és només aquell que és successful, no? O sigui, aquell que ha aconseguit fer alguna cosa. I al final hi ha 1.000 emprenedors, que el normal és que no ho aconsegueixis, i quan aconsegueixo, al final me refereixo a tirar el projecte endavant o fer-lo créixer, i sembla que sigui només... Hi ha 1.000 emprenedors
Clar. Sí. Clar, em diràs, has aconseguit un somni, no? De casual... No de casualitat. No. En el teu cas, una mica de casualitat, però suposo que també t'ha fet il·lusió. I ja em diries on t'agradaria arribar. És a dir, no? Ja teniu molts usuaris. No? Quin és el vostre objectiu, la vostra meta?
Al final, el Holded ho vam muntar, tant jo com el meu soci teníem el problema, jo era un petit autònom, ell era un petit empresari, no? I vam dir, vale, tenim un problema, solucionem-lo, no? La idea no era vendre una empresa, no? fer alguna cosa, simplement era portar un molt bon producte al mercat. La idea d'ara és, no ha canviat, la missió és la mateixa, o sigui, cada cop, la sort, no? És que cada cop estem ajudant a més empreses i el que fem és evolucionar la plataforma perquè, doncs, ara estem començant a acceptar pagaments online, ara estem fent uns temes de cash flow i previsió de facturació, previsions de tesoreria, no? Al final és millorar la plataforma perquè cada cop simplificar la vida de tots aquells petits herois, no? Des dels autònoms de les empreses.
O sigui, voleu arribar als 3 milions d'usuaris.
Ens encantaria.
Val, per cert, es pot explicar el preu d'aquest software, si algú li interessa?
És relativament molt econòmic. Al final és un producte volum. Nosaltres tenim els autònoms, tenim un pla gratuït si fas menys de 30 factures, perquè bàsicament volem que els autònoms ens utilitzin, que tots els autònoms d'Espanya utilitzin la plataforma perquè podem aportar molt valor i llavors pot arribar fins a un preu de 100-200 euros. Però una empresa normal us estaria pagant entre els 30 i els 60 euros per un servei molt complet.
30-60 euros pels autònoms?
Per als autònoms tenim un pla gratuït, per aquells autònoms que fan menys de 30 factures l'any i llavors comença a partir de 15 euros fins a 100 i pico.
Molt bé. Doncs escolta, Bernat Ripoll, felicitats. Segueixes fent snowboard, no? Snowboard?
Quan fa sol.
Quan fa sol. I segueixes treballant, no?
Moltíssim.
Molt bé. Felicitats i enhorabona, que arribeu als 3 milions.
Moltes gràcies, ho intentarem.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem programa, acabem diumenge i comencem un altre que segur que serà ple de bons moments i noves oportunitats. I avui acabem, com sempre, amb una frase que parla justament d'oportunitats. Avui de l'humorista i actor nord-americà Milton Berle, i diu aquesta: si l'oportunitat no truca, construeix una porta. Hi ha moltes portes per construir, per tant, oients, a construir portes. Fins la setmana que ve, ja sabeu, cada dissabte i diumenge, nous programes, nous continguts, al Revolució 4.0. Gràcies, equip, i gràcies, oients, petons. Spin you around on the chandeliers, head over heels like tears for fears you love. No, I can't get enough. Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night of your touch. Oh, it feels like a glove. Oh, yeah. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like another beat, no, unless it's with you. Dancing, beat, 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 dancing, beat, beat, beat. I wanna dance, beat, 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 beat. Dancing, beat, 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 dancing, beat, beat, beat. I wanna dance another beat, no, unless it's with you. Tell me, who do I call when I lose my mind? 4 in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. Got a diamond heart, you will work hard. Nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm it cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like another beat, no, unless it's with you. Dancing, beat, beat, beat. Dancing, beat, beat, beat. I wanna dance, beat, 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 beat. Dancing, beat, beat, beat. Dancing, beat, beat, beat. I wanna dance.
these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. But I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. Unless it's with you, with you. Is with you.
I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. Done. I had a dream I was seven, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting impatient for me. Done. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows. Nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home. Take me home where I belong. I can't take it anymore. I was painting a picture. The picture was a painting of you. And for a moment I thought you were happy. But then again, it wasn't true. Done. And all this time I have been lying. Oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest place on my shelf. Da-dee-da. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. I was dancing in the rain, felt alive, and I can't complain. But no, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I belong. I can't take it anymore. But I kept running. And I kept running for a soft place to fall. And I kept running for a soft place to fall. And I kept running for a soft place to fall. And I was running far away. Would I run off the world someday?
Oh, Time.